entre el Barça i l'Alzira. S'ha traslladat des del campus de l'UPC, no és molt lluny del Palau, l'Albert Ferran, per explicar-nos aquest partit de l'equip de Jesús Velasco. Hola, Albert, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Tot bé, has anat al Frankfurt Pedralbes o no, com et recomanava el coordinador de l'Escorts Ubae?
No, perquè ja portava un entrepà de casa per berenar. Bé, de fet era el dinar, però vaja, ha servit de berenar. I no hi hem passat, hi hem passat, però no ens hem aturat. Vull dir, si aquest idili amb l'Escorts Ubae continua, doncs segur que algun dia ens aturarem al Frankfurt Pedralbes.
Ara ens centrem en el partit del Barça. Destacar una altra derrota de l'Indústria Santa Coloma, Albert, a la pista avui del Betis. Ha arrencat molt malament l'equip català, l'equip de Xavi Closas, aquesta temporada.
El pitjor de tot és que només dels partits que ha perdut, només ha jugat contra el Palma, dels teòrics grans. Llavors, clar, tot eren partits contra rivals de la part mitjana baixa de la classificació i només ha sumat un punt. I a més són alguns partits en què en moments que no competia. És cert que segurament ha merescut algun punt més, però avui, per exemple, aquesta derrota relativament contundent a la pista del Betis, que era el Coemi, m'ha sorprès. Clarament m'ha sorprès perquè les expectatives eren altes. Ara, eren d'estar lluitant per intentar entrar a la Copa i, per què no, al play-off. En parlàvem, de fet, a la pretemporada amb alguns dels protagonistes, i la veritat és que és una decepció. De moment queda molt, evidentment, però que no es comenci a crear una angoixa de que no arriben punts, que la temporada passada va haver-hi algun moment en què es va dubtar que acabarien salvant la categoria, perquè sobretot als mesos de març-abril es va complicar la classificació, i que l'equip no torni a veure's abocat en una situació complicada. És cert que acabem de començar, però haver sumat només un punt de 5 partits no són bones notícies.
Ha arrencat el partit al Palau, hi ha bona entrada al Palau en aquest Barça-Alzira.
Hi ha bona entrada, i tant, sí, hi ha bona entrada, molta canalla, és una bona hora, a les 8 del vespre, i hi ha bona entrada, hi ha més de 2.000 persones, segueix entrant públic, per tant, jo crec que avui tindrem un bon número d'assistència, estarem pendents del descans, que és quan normalment sabem el públic que hi ha avui veient aquest partit, aquest Barça-Alzira. En principi, contra l'Alzira, hauria de ser un partit assequible, un equip que acaba de pujar, que només ha sumat un punt en aquestes primeres jornades, però el Barça està vivint una plaga de baixes, de lesions. Avui Jesús Velasco no pot comptar amb 5 futbolistes. Ferrao i Lozano són lesions de llarga durada. Mateus, víctima del virus FIFA, trencament del bíceps femoral de la cuixa esquerra, baixa com a mínim un mes. Pito té de descans, no està lesionat, però vaja, va molt carregat de partits, i Catela sancionat. 5 jugadors que, evidentment, són molt importants, i per completar la convocatòria, Jesús Velasco ha hagut de convocar 3 joves del filial, Puigverd i Harrison, que ja són habituals a la dinàmica del primer equip, i Adrián Tàpies, que és la primera vegada que va convocat, i que si debuter seria un cas semblant al de Bernat Pubill, un jugador que des de la B forma part de les categories inferiors del Barça, que ha anat pujant categoria a categoria, i que per tant seria, vaja, que avui debutés o durant la temporada tingués algun minut, doncs seria arribar al primer equip després de ben petit començar al Barça. 2 minuts i mig de partit, 0-0, Barça 0, Alzira 0, de moment sense oportunitats clares de gol.
Aquesta tarda han jugat 3 dels que en principi haurien de ser la zona alta, i cap dels 3 ha guanyat. El Valdepeñas ha perdut 2-4 contra el Noi a casa, el Pozo ha perdut 5-4 a la pista del Xota, i l'Inter ha empatat a 2 a casa contra el Rivera Navarra. Vaja, que és jornada de resultats estranyots de moment, Albert.
Cada any ho diem, que la Lliga Espanyola és sens dubte la millor del món, que fins i tot els equips teòricament més modestos poden plantar cara a un partit, i de fet amb els resultats d'avui el Barça podria dormir líder, perquè el Pozo era l'equip que havia guanyat els 4 partits disputats, avui ha perdut 5-4 contra el Xota, i per tant el Barça, si guanya, se situa líder, dorm líder, a l'espera evidentment que jugui el Palma demà, i a més té encara un partit més el Barça que els murcians, per tant seria fictici, però bé, sempre situar-se i veure's al capdavant de la classificació és una bona notícia, però has de fer la feina contra l'Alzira. És cert que acaba de pujar, que té una plantilla evidentment molt inferior al Barça, però jo vull veure, perquè són moltes baixes, menys rotació, ens espera un calendari carregadíssim. De fet, aquesta temporada el futbol serà molt estrany, perquè Hi va haver una aturada de seleccions de dues setmanes. Van tornar els clubs per jugar només una setmana, dos partits, i va haver-hi una altra vegada aturada de seleccions. És a dir, en l'últim mes, o les últimes cinc setmanes, només hi ha hagut una i mitja de competició de clubs. I els jugadors han marxat, el Barça ha entrenat en família, perquè la majoria marxen amb les seves seleccions. I ara venen sis partits en 15 dies. Vull dir, una bogeria amb el calendari carregadíssim. Jesús Velasco està preocupat perquè, a més, ara ve el moment de la Champions. A finals d'octubre, la main round, que evidentment el Barça passarà, perquè és un grup de 4 en què passen els 3 primers, però després al novembre, un mes després, la ronda d'elit, que allà ja sabem que és un grup de 4 i només el primer es classifica per la Final Four. És un moment en què has d'arribar al pic de forma, i Jesús Velasco ja ha dit que de pic de forma res, que serà impossible arribar en el millor estat possible, i que el que ara ha de fer d'aquí a finals de novembre és començar a gestionar minuts, la plantilla. Avui Pito ja ho dèiem fora de la convocatòria perquè va molt carregat de partits, així que segurament d'aquí a finals de novembre cada partit, si pot, alguna peça descansarà, perquè aquesta setmana, per exemple, venen 3 partits, entre setmana a la pista del Pozo, i per tant és que no, realment és una bogeria, i el més important d'aquí a finals de novembre és que no hi hagi lesionats, perquè te l'estàs jugant. A finals de novembre te la jugues.
Demà, per cert, a l'estudi de RAC1 visitarà el fitxatge del Barça d'aquesta temporada, l'Eric Mendonça, el fitxatge portuguès provinent de l'Sporting de Portugal, amb una història personal al darrere. Demà cap a les 7 de la tarda ens visitarà l'estudi de RAC1. Seran acabat els dos partits de l'ACB que teníem en joc des de les 6, amb resultats molt ajustats tots dos, Molló.
Sí, i amb una remuntada, no sé si històrica, però jo crec que s'hi acosta, eh? El Moravang-Andorra, de fet, he dit que perdria el partit en aquell moment, sí, perdia per 21 punts a 6 minuts i mig pel final del partit. Parcial de 33-9 en 6 minuts i mig per guanyar el partit 92-89. Clar, si agafem el parcial de l'últim quart és 40-20. Que molts equips no fan 40 punts en dos quarts. Doncs bé, finalment, victòria de l'Andorra.
Segona victòria de la temporada, important aquesta victòria pels andorrans.
I també ha guanyat de manera ajustada, com deies, el Bilbao Bàsquet. Bilbao 94, Granada 93, per tant, victòria pels de Jaume Ponsarnau.
Quarta victòria en 5 jornades, ha començat molt bé l'equip de Ponsarnau i ens n'alegrem, com sempre, que li vagin bé les coses de Jaume Ponsarnau. A 3:15, Bàsquet Girona-Tenerife, de seguida som també a Fontejau, i també partit de la Penya, 3:15, a la pista de l'Unicaja. Tornem al Palau, Albert.
Amb Miquel Feixas fent la passada llarga amb la mà. Avui Feixas titular, és el porter escollit per Jesús Velasco. El Barça ara mateix en pista, amb Feixas sota pals, Coello, Eric, Sergio González i Àlex Llepes. És l'altre fitxatge a banda d'Eric. Compte l'Alzira, gol. Xut de l'Alzira des de casa seva, del dorsal 4, Rubi, gairebé des del lateral. És un servei de lateral, la bola entra a pista un metre màxim i el xut de Rubi, Feixas molt tapat, se la toca a sobre i no la pot treure. Doncs mira, minut 5 i el Barça ja perd. Barça 0 al Gira 1, avisàvem que és un partit perillós, i de moment els visitants, primera temporada de la màxima categoria, que s'avancen al marcador.
Doncs amb aquest xut, inesperat, llunyà, ben dirigit, això sí, ajustat al pal de la porteria blaugrana, que acaba posant el primer gol de l'Alzira, 0-1, amb molt temps per endavant per reaccionar, i de ben segur que això també servirà per posar del tot les piles, si és que no les tenia el Barça. En principi és un partit que hauria de guanyar, però com diu l'Albert, aquí en aquesta lliga, i els resultats d'avui també ho diuen, cada cop és més complicat assegurar que un equip sumarà els 3 punts a la classificació. Doncs avui el Barça de moment veu que haurà de capgirar aquest marcador en contra, aquest 0-1 que té ara mateix al Palau.
Sí, a més l'Alzira té alguns jugadors interessants, també veterans, ja Rafa Usín, l'ex del Barça la temporada 14-15, joves que prometen, per tant, va, un Barça així com pot, compta Llepes, la vaselina, gol! Llepes, gol! Jo crec que el porter s'ha precipitat. Aquí el porter de l'Alzira és Nacho Serra, perquè la passada és molt bona de Feixa, es deixa Llepes sol i el porter surt gairebé a intentar tapar no sé què, perquè deixa amb una pilota botant gairebé li diu a Yepes, fes-me la vaselina, i és el que fa el futbolista del Barça, un dels fitxatges d'aquesta temporada. En principi només havia de fitxar el Barça Eric Mendonça, però a última hora, i amb la lesió de Ferrao, doncs es va activar la carta Yepes, i mira, golet d'Àlex Yepes amb vaselina, toc per sobre del porter, 1-1, el Barça ha reaccionat ràpid, 13 minuts pel descans, Barça 1, Alzira 1.
Aixecava la mà el porter de l'Alzira, reconeixent l'errada en aquesta acció, perquè vaja, amb gent amb qualitat com Yepes li ha donat aquesta opció de poder marcar porta buides. També es lamentava, vèiem Braulio, l'entrenador de l'Alzira, des de la zona de banquetes, perquè amb el que costava, deu pensar, posar-se per davant en el marcador per una errada teva, veus com el Barça t'empata de seguida.
Perquè, a veure, al final l'un contra un era evident, l'havia de defensar el porter. El tema és que normalment poses genoll a terra o intentes tapar i esperes que el jugador t'arribi una mica més a prop. Clar, si li surts allà a 5 metres per fora de l'àrea i la pilota va botant, és que clar, Yepes ho ha tingut molt fàcil. Jo no et dic que nosaltres el marcaríem aquest gol, però clar, un jugador com Àlex Yepes, vull dir, li has entregat el gol pràcticament. Compte l'Alzira, el xut al porter Miquel Feixa, es pot refusar, però de moment l'Alzira que vol atacar, que no ha sortit a defensar-se, i ara una nova oportunitat, un nou xut, una altra rematada exterior de Naranjo per sobre del travesser, però de moment molt igualat, qui inicia partit, fins i tot més rematades del conjunt del País Valencià, 1-1, 12 i mig pel descans.
D'aquí mitja hora, Fontejau Bàsquet Girona Tenerife, allà hi és el Dani Aguilar, sempre puntual. Hola Dani, bona tarda.
Sempre puntual, hola Xavier Puig, molt bona tarda, bon vespre.
Hi ha bon ambient a la rodalia de Fontejau, hi ha xup-xup de partit gran o no?
Sí, hi ha xup-xup, avui ve un equip que ha començat, diguem-ne, en mala forma, però que és un dels millors a les últimes temporades al bàsquet estatal, com ho és el Tenerife. Poc a poc es va omplint el pavelló de Fontejau, encara queda mitja hora llarga perquè arrenqui aquest partit, i als afores sí que hi ha xup-xup, sí que hi ha ambient per veure aquest bon partit de bàsquet entre un Bàsquet Girona i un Tenerife, que tenen, diguem-ne, els balanços intercanviats. 3-1 al Girona, 1-3 al Tenerife.
Sí, que es fa estrany de veure el Tenerife amb les últimes temporades aquí tan avall, però vaja, escoltant Xus Vidorreta, fa pinta que això és circumstancial, Dani, que, sí, que el Tenerife ha d'anar cap amunt a mesura que vagi avançant la temporada.
Pensa més que alguns dels seus referents han estat al Mundial. És un equip dièsel, l'edat no perdona, evidentment, i és un equip que ha conservat el mateix bloc, que té amb Marcelinho i amb Xermadini uns dels seus referents, com fa un grapat de temporades, es coneixen perfectament. Aquesta setmana propera arrencaran competició europea, segurament no s'esperaven, evidentment, arribar amb aquest balanç a la quarta jornada, però en qualsevol cas, vaja, recordem que Vidorreta ha renovat per 4/5 temporades, fins al 2028, acabava el 24 contracte i ha renovat fins al 28 el bon home. Clar. Per tant, confiança absoluta amb Xus Vidorreta a Tenerife.
Déu-n'hi-do, i ja en porta unes quantes, Vidorreta,
des del 2018, ara t'ho confirmo, però crec que és del 2018, Vidorreta, sí.
Per tant, apropant-se la dècada, si compleix el contracte a Tenerife, que no ha de ser un mal lloc tampoc per quedar-se una dècada a viure, i Xus Vidorreta, amb bons nivell esportiu i amb bons rendiment esportiu, i que signa aquestes renovacions estranyes en el món de l'esport professional avui dia, de veure un entrenador renovant per tantes temporades. A nivell de roster, el Bàsquet Girona amb alguna baixa d'última hora, alguna absència que haguem de destacar, Dani, o no?
No, amb la baixa que ja coneixem de Juan y Marcos, amb la baixa de l'argentí que s'ha dit pel Barça, que havia completat un molt bon tram inicial de temporada, però que es va lesionar a un dit, el van haver d'operar, i que ens consti no hi ha cap altra baixa. Recordem Markel Brown, que va debutar contra el Real Madrid la setmana passada, i que avui hauria també d'estar a disposició de Salva Camps. Veurem si el Girona és capaç de tornar al camí de l'equip revelació com ho havia estat en les tres primeres jornades, tot i que, com dèiem la setmana passada amb l'Artau, tot el que sigui el que hagi fet ja el Girona ja és molt bo, de sumar aquestes 3 victòries a les 4 primeres jornades, clar està.
Amb un ull posat a Fontejau també durant el partit de l'Espanyol amb el Dani Aguilar en aquest bàsquet Girona-Tenerife i també amb un altre a Màlaga en aquest Unicaja Joventut pel que fa a la Lliga ACB. Ara tornem cap a Girona. Dani, fins ara.
Fins ara.
Estan moguts els partits de segona, de dos quarts de set, Molló.
Sí, hem tingut els dos en victòria visitant, hem tingut dos gols al Molinón, a l'Enrique Castroquini, ha marcat el segon al Saragossa, es posava 0-2 i escurça diferències l'Sporting, Sporting 1, Saragossa 2, a 3 pel 90, també a 6 pel 90 Cartagena, Cartagena 2, Racing 3, per tant, victòries visitants, però per la mínima.
Com ho tenim al Palau, Albert?
Doncs l'empat a 1 al marcador, aquest Barça-Alzira, i molt igualat, vull dir, no hi ha pausa, l'Alzira no especula, va buscar la porteria rival, també pressiona la sortida de pilota del Barça, per tant, valent el conjunt de Braulio Correal. Avui el Barça, per cert, sense escarrans de la primera plantilla, perquè Mateus lesionat, que té la sancionat, avui no hi ha escarrans. De fet, ha començat el partit Eric, tirat més cap a l'ala dreta, i que seria on es situaria l'esquerra per amenaçar amb el xut. I ara ha sortit Harrison, que és aquest futbolista del filial colombià, que sí que és esquerra, que ja va tenir participació constant amb el primer equip, que és un futbolista que pot ser un gran futbolista, és molt jove, va ser MVP del passat Mundial Sub-20, però fa molt bona pinta, i aquest alligarà en cura a Can Barça perquè pot ser una estrella d'aquí a uns quants anys i ja amb protagonisme al primer equip, i l'està beneficiant d'alguna manera aquestes baixes d'alguns dels futbolistes més importants. Compte l'Alzira, la rematada Feixas, la combinació per l'esquerra, la centrada i la rematada de Carlos Gómez. Feixas, jo crec que té el punt de fortuna que el xut va molt centrat, però se la treu com pot i envia la pilota a corna. No li està agradant gens el partit, segur, a Jesús Velasco, que ara gesticula molt. Està parlant amb Sergio González, perquè a nivell defensiu el Barça està concedint molt. Mira que havia començat en algun partit aquesta temporada que el rival no li feia moltes oportunitats, i que el problema del Barça era que no era eficaç de cara a porteria rival, però avui l'Alzira està trobant passadissos, la dreta per l'esquerra pel mig, i segur que això no li està agradant gens a Jesús Velasco. A 9 minuts pel descans, Barça 1, Alzira 1.
Tenim 11 de Dinamarca i d'Alemanya en presència blaugrana a partits de seleccions, un amistós, Estats Units-Alemanya, Connecticut, comença a les 9. Són titulars Ter Stegen i Gundogan, i Andreas Christensen és titular a l'eix de la defensa de Dinamarca, que juga contra Kazakhstan. A 3 quarts de 9, Dinamarca-Kazakhstan.
El debut de Nagelsmann a la banqueta, sí. Alemanya, aquest amistós entre Estats Units i Alemanya. Alemanya ja classificada per l'Eurocopa com a organitzadora, una Eurocopa que juga en un únic país. Mireu-la bé, l'Eurocopa, sí, d'aquest any que ve, del 2024, perquè segurament serà l'últim gran torneig de seleccions a nivell europeu, a nivell mundial, que la veieu tota en un mateix país només.
Sí, sí.
Perquè això fa pinta que s'ha acabat.
I al Palau una altra aturada de Miquel Feixas, la rematada de Peiró, marxant d'Antonio, que aixecava la mà i demanava perdó perquè s'ha precipitat a l'anticipació. Ara una altra rematada exterior de l'Alzira, demanen corna, però els àrbitres diuen que és servei de porteria, però el Barça no, jo crec, no sé si dir que no hi és, però a nivell defensiu amb molts problemes contra un equip que sí que és cert que té Rafa Usín, té Humberto, hi ha jugadors veterans, però vaja, no hauria d'estar creant més oportunitats que el conjunt blaugrana.
Sí, Feixas inspirat, com a mínim, salvant el Barça en aquestes dues grans aturades. No ha demanat temps mort, no, Velasco, Albert?
No. Encara no han demanat temps mort cap dels dos equips. Ara torna a perdre una pilota, és Eric, a peus de Rafa Usín. I gairebé el Barça ha tingut sort de que el porter ha anat a caçar bolets i que Rafa, que Àlex Yepes ha pogut fer l'1-1, perquè si no el Barça estaria perdent, perquè tampoc està costant també arribar a fins i tot apropar-se a la porteria de Nacho Serra, perquè el Gira des de una mica abans del mig del camp està pressionant amb molta intensitat. És evident que no ho podran aguantar tot el partit, però han sortit, vaja, no tenen res a perdre, i que s'ha intentat competir de tu a tu al Barça. Ara hi ha un xut exterior de Harrison que topa amb la defensa, la pilota se'n va gairebé al corna, al costat del corna. Serà del lateral, però vaja, és com que la plantes i piques amb el peu, és gairebé un corna. És Eric que la posa, bona combinació amb Adolfo. Quina rematada i quina aturada ara de Nacho Serra. L'ha vist bé Eric, de primeres ha rematat Adolfo i com s'ha obert de cames Nacho Serra, que si abans havia fallat, ara ha salvat el seu equip. La millor del Barça part del gol, 7:50 pel descans, Barça 1, Alzira 1.
Per cert, definitivament suspès el partit PSG Stade de Reims de la Lliga Femenina Francesa, que recordem s'ha aturat els 25 segons de la segona part per llançament de petards o focs artificials a la gespa des de fora de l'estadi. No se'n sap l'origen ni la causa, però el partit, que hi ha hagut un moment que semblava que es podia reprendre, incomprensiblement, amb sentit comú, s'ha acabat suspenent.
Sí, la imatge realment és lamentable, de com van caient els coets o els focs artificials a sobre de la gespa de l'estadi.
Algú hagués pogut prendre mal, la veritat.
Tenim temps afegit generós en el partit del Saragossa, al Molinón.
Sí, sí, 9 d'afegit. Sporting 1, Saragossa 2. Si el Saragossa acaba guanyant, empatarà 22 punts amb el Tenerife, el que davant de la classificació seran els líders, amb 2 punts més que l'Espanyol, que, com ja hem dit a la tarda amb l'empat del Tenerife, haurà de guanyar el Valladolid per acabar la jornada líder.
Repte per l'Espanyol, almenys també una motivació extra, saber que avui amb una victòria tornes a ser el líder de segona, avui jugant contra el Valladolid, que et suma ara mateix un punt menys que l'Espanyol. Vine a l'Espanyol, 19 al Valladolid, amb aquestes 5 victòries consecutives del Valladolid en les 5 últimes jornades. Està apretant l'Sporting, buscant el gol de l'empat, sí. Però de moment aguanta el Saragossa amb aquest 1-2. Encara haurà de resistir 6 minuts més l'equip aragonès. I en l'altre partit tenim un afegit una miqueta més normalet.
Doncs mira, 6, els que queden també al Molinón, 6 d'afegit a Cartagena. Cartagena 2, Racing 3.
El Palau empata 1 al Barça contra l'Alzira. Li queden menys de 7 minuts a la primera part del partit.
Sí, hi ha hagut debut d'Adrián Tàpies, aquest jove futbolista de Santa Coloma, però ja des de ben petit a les categories inferiors del Barça, i que des de la via ha anat pujant, ha anat cremant etapes fins a arribar al primer equip, i avui doncs s'ha fet la fotografia. Se'l veia molt, molt content en la fotografia, evidentment és d'aquelles fotografies amb l'equip que segur que voldrà tenir i mantenir durant tota la seva vida, tota la seva carrera. I ja ha tingut minut i mig per donar una rotació al futbolista, avui amb el 25 amb la samarreta blaugrana, però és que continua l'Alzira. Un altre xut per sobre del travesser. Ha vist targeta groga Eric per una entrada per darrere. Torna a entrar Adrián Tàpies, que havia marxat per una jugada en concret en defensa, per tant al minut i mig ara li afegirà més temps. Jesús Velasco això sí que ho ha tingut sempre, li falten efectius, doncs mirem el filial. A més el Barça és el gran futbol base del futbol espanyol, segurament amb Pozo Múrcia i amb algunes fornades d'Indústria Santa Coloma són clar, tens elements, però vaja, és que no té cap problema si ja sigui l'Alzira o sigui el Pozo de Múrcia. Segur que alguns viatjaran també entre setmana per jugar contra l'equip de Javi Rodríguez, però és un entrenador sempre valent, que sempre ha apostat per la base, pel planter, i avui ho està fent amb Adrián Tàpies, que està tenint minuts de qualitat. Marxa a la banqueta Diego, entra Àlex Yepes, el golejador, 6-16 pel descans, Barça 1, Alzira 1.
Barça Atlètic ha guanyat avui a la segona divisió 5-2 contra El Ejido a la quarta jornada de competició, suma 7 punts. Les primeres 4 jornades, 2 victòries, un empat i una derrota en aquesta segona divisió del futbol sala estatal. Però vaja, ha guanyat alguna lliga de segona divisió el Barça B, Albert.
Sí, sí. La veritat és que no ha estat mai potser el Barça B de l'handbol, que si hi ha hagut alguna temporada que la plata, recordo una temporada del Barça B d'handbol que va jugar la Copa del Rei i va anar passant rondes i va estar a punt de fins i tot plantar-se les últimes eliminatòries. Però sí, que ha tingut equips importants. Clar, sempre hi ha anys millors o pitjors, però anys que ha plantat guerra i que evidentment no pot pujar, i no, encara que quedi entre els primers de la classificació, no acaba jugant eliminatòries per l'ascens.
Ara aquesta segona divisió ha guanyat el Sala 5 Martorell 2-4 avui a la pista del Betis B, també situat en aquesta zona mitjana alta de la classificació, setè l'equip de Martorell, també amb 7 punts, igual que el filial del Barça. L'equip de Ceuta, l'Unió Àfrica Ceutí, és ara mateix el líder d'aquesta segona divisió masculina.
Crec que mai havíem parlat tant de Ceuta en un superesports, eh?
Que l'any que ve no sigui desplaçament pel Barça, tot i que crec que pel Barça és bastant diferent a viatjar a Ceuta que no pas per les Corts Ubae. Doncs entrem als últims 5 minuts, més oportunitats per l'Alzira, el Barça ha aprofitat la més clara que ha tingut, 4:55, i ara temps mort, demanat per Braulio Correal, no sé si per preparar fins i tot alguna jugada d'estratègia, ara hi ha corna, a vegades els entrenadors alguna acció puntual d'estratègia demanen temps mort, però clar, al final, com que el temps mort el tens, doncs queden 4:55, potser ja és moment també de demanar-ne algun.
Gol de l'Sporting, perdona Albert, al 97, i anaven fins al 99, ai, el porter del Saragossa, que llença la pilota al terra, fa un Toni Jiménez amb Tamudo.
Pitjor,
perquè Toni tenia la pilota agafada amb les mans, el porter del Saragossa la llença al terra, no veu que hi ha un jugador de l'Sporting darrere seu. Ostres, és de resum de l'any, però és que a més serveix per empatar un partit, el Saragossa perdrà 2 punts, i l'opció de ser líder amb aquest gol al 97. Pocin, el porter del Saragossa es posa la samarreta al cap, es tapa, de fet ara mateix es voldria fondre el porter del Saragossa perquè acaba de regalar un gol a l'Sporting de Gijón. Sporting 2, Saragossa 2, un dels gols de la temporada, per ridícul el que acaba de marcar l'Sporting.
Ostres, però sí, realment és per voler que s'acabi ja el partit, El gol que acaba d'encaixar el Saragossa.
S'ha de xutar aquest porter, l'Sporting. L'Sporting ha de xutar aquest porter, perquè ara mateix no hi és. Amb lògica, eh?
Ara estava mirant, perquè clar, el porter titular del Saragossa és l'ex de l'Espanyol.
Sí.
Durant fa ja un grapat de temporades, Cristian Álvarez, però veig que no és ni a la banqueta, per tant deu tenir algun problema físic. Però mare meva, com la deixa, vaja, confiat que no hi haurà ningú, que
sí.
Podrà xutar ell endavant, i nyec, apareix per allà darrere, i roben la pilota, i gol a porta buida.
Ostres. No, clar, pel davanter és la jugada somiada,
Sí, té una lesió muscular, Cristian Álvarez, per això avui no
doncs
és ni titular ni suplent. En aquest, de moment, el Sporting 2, Saragossa 2, al Molinón.
Si continua estant lesionat al pròxim partit, veurem si juga Pusin.
I ataca l'Sporting,
Sí, no, la veritat és que per mèrits, després de l'1-2 estava mereixent l'empat l'Sporting.
I tindrà un corna.
Sí, el problema és la manera com arriba el gol.
Sí que el deixa.
Sí, l'ha de deixar per la celebració del gol, perquè clar, s'ha perdut temps amb la celebració del gol, n'afegien 9, som al 99,5, i segurament serà l'última. Mira, mentrestant s'acaba l'altre partit, se saluden els dos entrenadors, Calps, del Cartagena i el Racing, Cartagena 2, Racing 3, victòria dels càntabres. I a la al Molinón, perdó, encara no es llença el córner, jo crec que és l'última, per això també s'està prenent el seu temps l'Sporting. El porter no sortirà segur per no tornar-la, si no és molt clara, vaja, per no tornar-la a pifiar.
Sí, ni puja el porter de l'Sporting, s'entén, amb empatadors, perquè no saps tampoc quan queda exactament.
Sí, però, vaja, aquest punt que rasca l'Sporting, jo crec que el gol de l'empat arriba més tard, el gol 1-2, perdó, arriba més tard del 75, per dia 0-2, Pica el córner cap al segon pal, massa passat, no hi arriba ningú, i ara sí que xiularà l'àrbitre. Encara no ho fa, sí, ara xiula. Sporting de Gijón 2, Saragossa 2, amb un dels gols de la temporada regalat pel porter del Saragossa a l'Sporting.
Per tant, el Saragossa queda amb 20 punts, empatat amb l'Espanyol, amb 20 punts tercer el Saragossa, segon l'Espanyol, que encara ha de jugar. Ara a les 9 ho explicarem a RAC1, Espanyol Valladolid, i l'Sporting, que en suma 18 a la classificació, amb aquest empat. Ho dic bé, no? Sí, 18 punts a la classificació, 20 al Saragossa, després d'aquest empat al Molinón entre l'Sporting i el Saragossa, empat in extremis de l'equip asturià amb cantada de les grosses del porter del Saragossa. 1 minut i 2 quarts, quan li queda la primera part al Palau, Albert?
3 minuts, anem bastant per feina, el partit és molt dinàmic. Ara ha sortit de pista l'altre nano, Marc Puigverd, per tant, en 17 minuts ja han tingut minuts Puigverd, Harrison i Adrián Tàpies, perquè amb les 5 baixes que té del primer equip necessita futbolistes per les rotacions. A més, el que anem insistint, molts partits en les properes setmanes i s'ha d'anar administrant minuts. I els tres han jugat, ara ho tornava a provar l'Alzira per banda esquerra, el xut molt desviat, a les mans ara de Miquel Feixas, que farà el servei. 3 minuts pel descans, de moment amb empat, Barça 1, Alzira 1.
Dos quarts de 9, bé, afegirem a la festa també...